migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una de les qüestions que s'han posat de forma seriosa ja sobre la taula és l'autosuficiència energètica. Una acceleració. És una qüestió que ja estava, que ja es pensava, que ja es parlava de l'autosuficiència, es parlava d'aquestes energies, d'aquesta transició energètica cap a les renovables. Però, clar, malauradament, la desgràcia que estem vivint a Ucraïna està posant tot això encara més sobre la taula, encara més urgència. Però... és possible ser autosuficient energèticament parlant? Parlem de Catalunya, evidentment, parlem d'Espanya, parlem d'Europa. Tenim el telèfon per fer 5 cèntims i que orienti sobre aquesta pregunta al professor associat d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona, el senyor Alexandre Deltell. Alexandre, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Alexandre. Igual és una pregunta una mica utòpica, perquè ja directament cap a barraca, és possible arribar a aquesta autosuficiència energètica a Europa?
A veure, teòricament sí. El problema és que per arribar en aquesta situació fa falta tota una sèrie d'inversions, tota una sèrie de processos, el que en diu la transició energètica, que és clar, és evident que no s'hi pot arribar ja. S'hi pot arribar, jo diria, en un termini curt. Llavors el problema està en com fer aquesta transició. I clar, evidentment aquesta transició passa per les energies que actualment consumim, que són els combustibles fòssils, són la nuclear, i bé, aquest conjunt d'energies es veuen afectades per crisis energètiques com la que estem patint ara amb el gas o el preu del petroli. Per tant, és evident que la conjuntura actual el que fa és entorpir aquesta transició, no?, cap a aquest futur renovable, que en principi, doncs sí, de fet, la Unió Europea, amb els plans que hi ha energètics, s'entén que arribarem a algo similar a aquesta utopia el 2050.
Clar, 2050, carai. I a Catalunya, com ho tindríem això a Catalunya? Perquè, clar, hi ha molts projectes de parcs eòlics i de més, però tampoc és tan fàcil.
Bé, Catalunya, en aquest sentit, bé sigui perquè potser la legislació és una mica més garantista, o per d'altres raons, aquests projectes de renovables han costat més de tirar endavant. Llavors, bé, també és cert que, com tot projecte energètic, un projecte de renovables doncs ha d'estar subjecte a un impacte ambiental i, per tant, totes les parts s'han de tenir en compte. Però sí que és cert que, si ens comparem amb la resta de l'estat espanyol, doncs sí que hi ha un cert retras aquí a Catalunya. I, per tant, què vol dir això? Doncs que aquesta transició serà més llarga perquè no estem començant a temps.
Això significa que aquí sí que seria més complicat arribar a aquesta autosuficiència marcat del territori.
Seria més complicat perquè, per dir-ho així, partim encara, diguem-ne, d'un estat amb més mancances, no? Però vaja, l'objectiu de l'autosuficiència com a tal, que ens diria que és utòpic, però encara és un tema que jo l'hauria a mig termini. És a dir, aquí, fins ben bé el 2040, no s'albirarà una mica aquesta autosuficiència. De fet, per exemple, l'objectiu del 2030 a la Unió Europea és que aquestes renovables siguin el 42%.
Meravella. Bé, jo quan era petit, ja tinc una certa edat, però quan era petit sentíem, i segurament tu també, allò de nucleares no gràcies. I ara sembla que les nucleares és, por favor, nucleares. Espanya no és de les que estigui més d'acord a tot això, però sí que la Unió Europea diu ara, davant aquesta crisi que tenim, allargar la vida de les seves centrals nuclears i posar-li l'etiqueta d'energia verda. És una energia verda? És una energia verda, l'energia nuclear?
Esclar, a veure, posar-li l'etiqueta de verda, no sé, potser seria anar una mica més enllà. Però l'energia nuclear, el que sí és una energia més de les que hi ha disponibles. Una energia que podria facilitar aquesta transició cap a un futur plenament renovable. Clar, aquí la política està en decidir fins a quin punt aquesta energia s'ha d'utilitzar o s'ha d'aturar. I aquí, evidentment, com amb totes les coses que són polèmiques, i aquesta ho és, doncs hi ha pros i hi ha contres. Per exemple, quan parlem de nuclear, doncs estaríem parlant d'una energia que, per exemple, no emet diòxid de carboni. Però, a més, una energia que normalment es considera molts cops autòctona, en el sentit de que el seu abastiment és molt simple i no està subjecte a les eventualitats del petroli o del gas, que ara, per exemple, ens estan afectant. També és una energia que es considera barata, però aquí s'ha d'anar al tanto perquè la qüestió és com es calculen els preus. De fet, si ara jo que digués un preu del cost de l'energia elèctrica produïda en les nuclears, per exemple, aquí a l'estat espanyol, doncs la veritat és que aquestes xifres no existeixen. Sí que, en general, doncs s'accepta que abans d'impostos el cost de la nuclear és d'aproximadament uns 40 euros al megawatt-hora. Si comparem això amb els elevats costos de l'electricitat d'avui en dia, ja es veu que aquestes companyies, doncs, diguem-ne, tenen un marge molt elevat de beneficis. Però es preveu que aquest cost de l'electricitat en el futur, encara que sembli mentida i encara que ara mateix doncs, no s'acabi d'entendre, doncs baixi bastant i faci que aquestes centrals nuclears, en un termini mitjà, possiblement deixin de ser tan rentables. Llavors aquí també hi ha una altra cosa. Aquests preus barats són per a centrals ja amortitzades, com les que hi ha aquí a l'estat espanyol.
D'acord.
Però si fossin de nova construcció, els costos financers de fer una d'aquestes centrals serien molt més alts. Llavors aquí, per això es discuteix el tema del preu de l'energia produïda per centrals nuclears, i també hi ha un tema de gestió de residus, perquè sí que és cert que les centrals nuclears estan gestionant els residus, però aquests residus, el problema és que hauran de tenir una gestió a molt llarg termini, aquests residus radioactius. I llavors, esclar, això també és un problema, no? Perquè estàs pagant ara, però i d'aquí uns anys qui pagarà, no? És complicat. I, evidentment, queda el gran problema, que és el dels perills potencials, no? És a dir, accidents com Txernòbil i Fukushima, doncs jo diria que estan molt clars a la ment de la gent i, per tant, aquest és un perill extra. Per tant, clar, si un fa balanços de pros i contres, doncs, clar, és difícil, eh? Jo quasi diria que té 50% coses bones i 50% coses dolentes, no? Per tant, s'ha de mirar. El que s'hauria de veure és si aquesta energia nuclear ens pot ajudar a arribar aquí. Si fa falta, si ens fa falta. Aquesta possiblement sigui la paraula. I això sí que és una pregunta molt difícil de contestar. Si ens fa falta o si podríem fer-ho d'una altra manera.
Doncs, Alexandre Deltell, professor associat d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.